Molt bon dia. Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 11 de desembre de 2023. Els dilluns ens costen a tots de mena, són costeruts, però aquest mes, sobretot si heu fet pont, si heu parat almenys els dos festius, sí, com sigui, avui costa i de quina manera. La bona notícia és que d'aquí 15 dies som Nadal. Així que amb empenta i energia entomem aquest parell de setmanes que falten fins a les festes nadalenques. Som l'equip del Penedès en xarxa i us acompanyarem des d'ara i fins les 12 menys 2 minutets des de Canal 20, Olèrdola, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Un dilluns que començarà amb la roda d'actualitat d'aquí uns minuts, així que emissora a emissora us explicarem què passarà aquesta setmana dia a dia als nostres municipis. Després d'aquesta roda d'actualitat que ens serveix per presentar la setmana, per situar-nos, arribarem al primer flaix informatiu a 9:45. Després d'aquesta primera cita amb l'actualitat als esports, repàs exhaustiu al cap de setmana, un cap de setmana que ha estat bàsicament hoqueístic, amb la veu dels protagonistes. Ens fixarem també en la propera jornada i comentarem tot allò que sigui notícia esportiva. A les 10:06 parlarem amb un dels dibuixants de novel·la gràfica històrica de referència a Catalunya. És l'Oriol García Quera, que justament aquesta setmana presenta el seu cinquè treball dedicat a Olèrdola, el còmic Cartago Vetus. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flaix informatiu d'aquest dilluns 11. I a 11:45, parlem del vi català de la mà de l'Incavi. Avui us presentem la campanya de promoció del vi català titulada Catalunya, on el vi és cultura. Potser heu escoltat la Falca a la ràdio o heu vist l'espot de tele. Ens en faran 5 cèntims d'aquesta campanya que va molt més enllà d'aquest espot i que anirem veient desglossada per fases la directora general de l'Incavi, Alba Balcells, i la Laia González, de comunicació de l'Incavi. Després del butlletí de notícies de les 11, feinejarem una estona amb la filosofia de la mà de Pere Martí. Intentarem tancar un capítol que vam obrir fa 15 dies amb aquesta pregunta: què ens fa humans, què ens diferencia de les màquines a l'era del xat GPT? A 11:45, últim flaix informatiu, aquests 5 minuts per escoltar què passa als nostres municipis, com comença aquesta setmana, i entomem la recta final. Una recta final, uns últims minuts, que aquest dilluns 11 de desembre ens duran a la cuina amb la nostra xef, la Gemma Riera. I com que som a les portes de Nadal i a 4 dies de la Fira del Gall de Vilafranca, avui ens ensenyarà 3 receptes per cuinar el gall negre del Penedès amb IGP. Així transcorrerà aquest dilluns a partir d'ara i fins les 12. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
El Penedès en xarxa pensem que una bona eina per començar setmana, dilluns i situar-nos és la roda d'actualitat. Així que som-hi. Una roda que engeguem a Ràdio Sant Sadurní de la mà de l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, comencem aquesta ronda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Olesa de Bonesvalls amb una de les activitats incloses en el seu programa d'actes de Nadal. És la conversa amb Tània Juste, que es durà a terme a partir de les 7 de la tarda al Centre Cívic. Demà a Sant Sadurní tenim Bibliolab de Nadal a càrrec del taller amb la Lourdes Busquets, una proposta en aquest cas nadalenca, que arriba a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní i amb inscripcions obertes a www.santsadurní.cat. A les 6 de la tarda també a Sant Sadurní, demà tenim concert de l'Escola de Música a la Casa dels Avis. I a Gelida es projectarà la pel·lícula Operació Pare Noel en el marc del Cine Xic a partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual. També tenim a Gelida inauguració de l'exposició de Santa Llúcia a les 7 de la tarda a l'espai 1880. I també a les 7, i també a Gelida, una xerrada sobre criança i el paper dels avis avui en dia amb Lluïsa Plans. Això serà a l'espai Golfes del SIC de Gelida. Anem a dimecres, però no ens movem de Gelida perquè és Santa Llúcia i Gelida celebra la seva diada més tradicional, que arrenca ja a les 5 del matí amb l'encesa de les fogueres de l'Escudella a Calterra. A partir d'aleshores i fins ben entrada al vespre, multitud de propostes de les que podreu gaudir al llarg de tot el dia, com diguem, i que el mateix dimecres, de fet, us aproparem aquí al Penedès en xarxa a l'agenda al detall. Si voleu prou anar obrint boca, podeu consultar al web www.gelida.cat i allà també hi trobareu tota la programació. També dimecres el Bibliobús al Castellot estarà de 4:15 de la tarda a 7:15 a la plaça de l'Ajuntament de Font-rubí. A Sant Sadurní, dimecres, una proposta del Banc de Temps és Desvetllant el significat dels arcans majors, un taller de tarot conscient, a càrrec d'Irene Vendrell a 6:15 de la tarda a l'Índex. I també a Sant Sadurní tindrem un taller de manualitats nadalenques en paper, en aquest cas un taller per a joves i adults a la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní a 6:00 de la tarda. Dijous, a Gelida, tenim xerrada sobre el desenvolupament infantil per a famílies d'infants de 0 a 3 anys a 6:15 de la tarda a l'espai Santa Llúcia del SIC. I a Sant Sadurní, un tastet gratuït de musicoteràpia per a joves i adults a partir de 7:45 del vespre al Casal d'Entitats. A Sant Llorenç d'Hortons, dijous, un taller de boles de neu de 5 de la tarda a 8 del vespre a Cal Jove i a Sant Pere de Riudebitlles, un taller de tions a càrrec del Tallaret a partir de les 5 de la tarda, en aquest cas, a les Escoles Velles. Saltem a divendres i tornem a Gelida, on aterra el cicle Gaudí amb la projecció aquest mes de la pel·lícula Un cel de plom a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida. I a Sant Sadurní fa parada la Combo Gira, també a les 7 de la tarda, al celler de la Fassina de Can Guineu, amb els combos de les escoles de música de Piera, Sant Esteve Sarrovires, Hostalets de Pierola i Sant Sadurní. Dissabte tenim Fira de Nadal a Sant Llorenç d'Hortons amb paradetes i gastronomia al llarg de tot el dia a la plaça Marimon Llançà. A Olesa, Passebre, vivim parlat de 6 a 8 del vespre al barri de l'Hospital. A Sant Sadurní, passacarrers musical dinamitzat al mercat setmanal de dissabte al matí. També a Sant Sadurní, hora del conte per a petitons, amb moixaines fins al cel, a càrrec de la Martina Escoda, a partir de les 11 del matí a la biblioteca, i també a les 11 i també a la biblioteca de Sant Sadurní, últim taller de mitologia amb la Teresa Andreu, aquest mes amb Zeus, el déu suprem. I tanquem setmana diumenge amb multitud de propostes, moltes d'elles a Sant Sadurní. Per exemple, a les 10 del matí diumenge arrenquen les 18è jornades de rol a l'Índex. A 11:15 també a Sant Sadurní arriba la cursa de Nadal, una cursa de Nadal que enguany batrà rècords amb 1.200 participants. I a la tarda, a partir de les 5, a Codorniu, tercera gala benèfica amb recollida de joguines a favor de Càritas, organitzada per Cascavells, en aquest cas una proposta que us aproparem dijous a l'entrevista d'actualitat.
Des d'Olèrdola, des de Canal 20, us seguim presentant aquesta roda d'actualitat a altres municipis del Penedès. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Seguim incorporant previsions per aquests dies, en bona part amb activitats marcades per la proximitat de les festes de Nadal i per la celebració aquest cap de setmana de la Marató de TV3. Avui hi ha la nova estada de la deixeria mòbil a Olèrdola fins a les 13 hores, a la 1 del migdia, a la zona esportiva del mar. Per demà, dimarts i dimecres, hi ha taller de Nadal amb elements naturals, als Monjos, al Molí del Foix a les 6 de la tarda, a càrrec de Mònica Vilanova, d'Espai Creatiu. El preu és de 4 euros i cal la inscripció prèvia al 938186928. I a la Biblioteca dels Monjos, dimecres, taller d'ornaments nadalencs amb vinils. I a 5:45 de la tarda hi haurà aquesta proposta a càrrec de paper arrugat a partir de primer de primària. Dijous, a partir de 4:45 de la tarda, encesa dels llums de Nadal als Monjos davant de l'Ajuntament. A 4:45 hi haurà tallers infantils i bústies pel sorteig. A les 6, el sorteig per escollir l'infant que encendrà els llums de Nadal i la nena i el nen que donaran la clau màgica als Reis Mags d'Orient. I seguidament, l'acte d'encesa de les llums de Nadal i en acabar fotocall amb l'Estrella d'Orient i els follets de la llum. Dijous a les 5, els Monjos també, xerrada sobre els subministraments bàsics a la llar. El casal de la gent gran és una xerrada oberta a tothom. I al Tangram, divendres, hi ha la proposta de Fes la teva caixa regal a 4:45 de la tarda per jovent a partir de primer d'ESO. Dissabte, a 11:15, a la Societat La Margarida Idolla, hi haurà ball de saló a càrrec del duet Alma. I per diumenge s'ha programat una sortida al Puig de l'Àliga a Olèrdola del grup Anem a Caminar a partir de les 9 des de l'aparcament del Mercat dels Monjos, el trajecte en vehicles particulars per la col·locació del pessebre d'aquest 2023. I diumenge a les 11 l'activitat Resis Marató al carrer Sant Antoni 25 amb inici de les curses. A 9:15 es duran a terme l'obertura d'inscripcions, l'esmorzar i els entrenaments. Seran 3 hores d'eslot amb cotxes Slot Eat, categoria clàssics. El lliurament de premis al final de la cursa. El donatiu serà de 5 euros i per esmorzar 5 euros més. Cal fer la reserva per esmorzar i la cursa amb les inscripcions al 686-68-4943. És un acte a benefici de la Marató de TV3. El diumenge, concert de Nadal a les 12 a la Casa de Cultura Mascatarro a càrrec de la Coral Amics de Penyafel i la Coral Infantil al Flabiol i visita guiada al Castell de Penyafort a 11:15 i a les 12. Per la tarda, diumenge, cinema a les 7 a la Margaridolla amb la projecció de la pel·lícula Un cel de plom. I anem a Sant Martí Sarroca. Aquest dissabte hi ha programa especial dedicat a la Marató de TV3 a Sarroca Ràdio a partir de 3:45 de la tarda i marxa de torxes a les 6 amb sortida des de la placeta de l'1 d'octubre fins al castell i en arribar hi haurà xocolatada. A Sant Cugat Sesgarrigues, divendres, hi ha lectures de poemes d'autors penedesencs a la sala de lectura Antoni Margarit a 7:45 del vespre i l'endemà dissabte a les 6 al cafè hi haurà el quinto de Nadal a benefici de la Marató. A la Granada, dissabte, durant tot el matí al centre cívic, la mostra de Nadal de l'Escola de Música de l'Alt Penedès. Els alumnes més petits faran una mostra de diferents activitats que han treballat aquest any, basada en l'obra del Trencanous de Tchaikovsky. I per diumenge, a 2:15 al migdia, al centre cívic de la Granada, dinar de Nadal de la gent gran, es farà un sorteig d'una panera entre els assistents. I per la tarda, a les 7, a l'església de Sant Cristòfol, concert de Nadal de la coral La Ginesta, amb direcció de Cristina Koch i amb Xavier Sabater al piano. I tornem a Olèrdola. Aquest cap de setmana propostes. Dissabte, a les 12 del migdia, es presenta la novel·la gràfica, el còmic Cartago Betus, la ciutat perduda, d'Oriol García Quera. L'acte es farà a les 12 del migdia a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. I aquest dissabte a Del Mar, en aquest cas, hi ha torneig solidari de pàdel a benefici de la Marató de TV3 a partir de les 10 fins les 2. I a Del Mar també durant tot el dia, des de les 11 del matí fins les 8 del vespre, hi ha el primer mercat nadalenc amb paradetes artesanals. A 11:15, espectacle infantil. A la 1 es farà cagar el tió. Després hi haurà un pica-pica popular. I a les 5 de la tarda, berenar. Ja a les 6, arribada des de Lapònia del Pare Noel. I a les 8 acomiadaran la festa amb alguna sorpresa. Això serà Del Mar durant el dissabte i encara al municipi d'Olèrdola, en aquest cas al local 9 de Moja, dissabte es programa un vespre solidari a partir de les 8 del vespre amb música gospel amb la vella Kirsa Band, un sopar solidari a 9:15 i actuació d'acústic son a 10:45. I diumenge durant tot el dia, activitats solidàries al local 9, que ampliarem aquest dimecres en la secció d'Agenda al Detall. I el mateix diumenge, també a benefici de la Marató de TV3, hi haurà torneig d'escac solidari a Sant Miquel d'Olèrdola, local social Roser Montaner, a partir de 9:15 del matí.
I com anirà la setmana al Baix Penedès? Doncs la Lourdes Meronyo, a Domenys Ràdio, ens ho explica tot seguit. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, i és que el pròxim dijous a les 8 de la tarda hi haurà l'Assemblea General de la Cooperativa de Consumidores i Usuaris i Usuàries de Domenys en Marxa, de demà. En aquest cas, l'ordre del dia serà l'estat de la qüestió de la subvenció de l'Solarcop i alta de sòcies. Continuem amb més actes aquí a Sant Jaume dels Domenys, i és que dissabte i diumenge tindrà lloc el nové pessebre vivent parlat Xarel·lo, amb adaptació dels textos de Josep Maria Folch i Torres. Serà al bosc de Can Pau, i els horaris de les representacions seran dissabte a 17:45, a 17:15, a 19:15 i a 21:15, i el diumenge a 17:00, a 18:00 i a 19:00 de la tarda. Més cosetes. El diumenge, caminada de Nadal, en aquest cas organitza la Societat Cultural i Recreativa de la Torregassa. I a Llager, doncs, aprofitaran per fer, a les 12 sortiran a buscar el tió a les 2. A la societat hi haurà dinar solidari per la Marató i el primer concurs de coques i bingo solidari. Marxem ara a la Bisbal del Penedès. El divendres, de 5 a 7 de la tarda, al racó de la gent gran es farà un bingo solidari amb la Marató de TV3. Tall de coca més copa de cava, 2 euros. I el divendres també es farà una xerrada a les 7 de la tarda a la biblioteca sobre la salut sexual i reproductiva de la Marató de TV3 que enguany va destinada a aquesta causa. I el diumenge, a les 7 de la tarda, l'elenc teatral de la societat presentarà teatre per Nadal a la societat. Això no és vida. Marxem ara cap al Vendrell, i és que avui hi haurà l'hora del conte a la sala de lectura de Coma-ruga i també a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Pel que fa a demà dimarts, la ruta desconnecta amb la millor posta de sol serà a les 5 de la tarda a la plaça Germans Trilles. El dijous també es podrà desconnectar amb la millor posta de sol a les 5 de la tarda als Germans Trilles, i a les 8 de la tarda l'Auditori del Tívoli acollirà la pel·lícula del cicle Gaudí amb la pel·lícula Un cel de plom. El divendres, taller familiar, parlem de Nadal i en fem un retallable. Serà a 5:45 de la tarda al Museu 10. L'hora del conte, el meu nom és Clítoris d'Isabel Llaboré Fàbregas, amb motiu de la Marató de TV3, i serà a les 5 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa. I es farà la inauguració de l'exposició Ornitológicamente a vista de un pájaro, de Juan Minet. Serà a les 7 de la tarda a la Casa Cultural d'Andalusia. Pel que fa al dissabte, es farà el quart campionat d'Scrabble a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Jornada d'esport i cultura amb motiu de la Marató de TV3, des de les 9 fins a 3:15 de la tarda al complex esportiu Club Tenis al Vendrell. També Zumba a la platja de Coma-ruga, mercat mar endins. Serà de 10 del matí a 8 de la tarda a la Rambla. L'activitat familiar a les Madrigueres, la flora desconeguda de les llacunes, una visita guiada. Pilates es podrà fer a la platja de Coma-ruga. El Vendrell sent la música amb l'agrupació musical Virgen del Consuelo. Serà a 6:45 de la tarda al carrer de les Quatre Fonts. I pel que fa al diumenge, es farà de 8:45 del matí fins les 4 de la tarda al Festival de Nadal Club Rítmica al Vendrell, i de 9 del matí a 9 de la nit al Club d'Esports del Vendrell Festival de Nadal de Patinatge. Ara és el torn d'anar cap a Calafell, multitud d'actes. En aquesta ocasió, el dissabte, a les 5 de la tarda, Festival de Nadal a Calafell, amb l'actuació d'Alma Rocieras, Unió Artística Calafell, Crearts Calafell i Grupo Playback Top Marcha. Serà al Teatre Joan Colet i ho presentarà l'Antonio Fernández. El dissabte, també, de 6:15 de la tarda a 9:15, Nadal Infantil a Disco Vips Calafell. I aquest diumenge, a 12:15, a l'Església Sant Pere de Calafell Platja, la Coral Vall d'Oreig i el Cor Orfeó Calafellenc faran un veritable concert de Nadal. I acabem tot plegat a Cunit, ja que durant aquest cap de setmana celebren també actes de Nadal. El divendres a les 7 de la tarda, Zambombada de Villancicos, a càrrec de les entitats andaluses de Cunit. El dissabte, a 9:15 de la nit, concert de Nadales a l'església de Sant Cristòfol. I el diumenge, al pavelló municipal Els Joncs, Festival de Nadal del Club Artístic Escatín Cunit.
I acabarem explicant què passarà aquesta setmana a la capital de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Vilafranca ens ho explica Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. A mica en mica ens anem acostant a les festes nadalenques i a l'entorn d'aquestes festes ja sabeu que hi ha molta activitat de promoció comercial. Per exemple, aquí a Vilafranca, la Rambla de Nostra Senyora acull ja des de fa alguns dies la Fira de Santa Llúcia. En l'àmbit d'aquesta activitat comercial vinculada a les festes nadalenques, Vilafranca ja obria portes dimarts passat la Fira de Santa Llúcia. Una fira es poden trobar un bon nombre de parades, venda d'objectes nadalencs de tot tipus, ornamentals, florals o de pessebre, i també parades d'artesania diversa, joguines de fusta o, per exemple, també alimentació. La fira torna a comptar amb el despatx de la Mari Cartes i la Bústia Reial, un espai que es pot veure cada dia. Qui vulgui, sobretot la canalla, s'hi poden fer fotografies, però la presència de la Mari Cartes només ha estat dos dies, un que ja va passar, i el proper serà aquest diumenge, també a l'entorn del cap de setmana de Fira del Gall, aquest diumenge a la tarda, amb la Mari Cartes, doncs, que saludarà la canalla i recollirà les cartes de cara a aquests propers festes de Reis. La fira estarà oberta fins al dia 23 de desembre, cada dia de 10 al matí, a les 8 del vespre, de dilluns a divendres, i els dissabtes i festius fins a 8:45 de la nit. Pel que fa a activitat de caire polític, divulgatiu, podríem dir, hi ha dos actes avui i demà a Vilafranca. Sumar i En Comú Podem organitzen un acte per explicar al govern de coalició. Avui a les 7 de la tarda celebren aquest acte a l'escorxador de Vilafranca per explicar què suposa el govern de coalició i com es pot intervenir a nivell local per tirar endavant mesures progressistes. Comptarà amb la presència de David Espínola, membre de Vilafranca En Comú i assessor de Sumar al Congrés de Diputats, Enric Bárcena, diputat d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Susana Segovia, diputat d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya també, i la regidora Montse Romagosa. Això serà, com dèiem, avui a les 7 de la tarda a l'Escorxador. I demà, Federalistes d'Esquerres organitzen una conferència per parlar del federalisme. Federalistes d'Esquerres organitzen aquest acte sota el títol de Federalisme l'Alternativa. Demà dimarts a les 7 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca parlaran de Francesc Pi i Margall i el seu model de federalisme per l'estat espanyol. I es comptarà amb Antonio Santamaría, autor del llibre Francisco Pi i Margall, Federalismo y República. Aquesta setmana comencen també els actes de celebració del 40è aniversari de l'Arxiu Històric Comarcal a Vilafranca del Penedès, actes que s'encetaran demà mateix a les 7 de la tarda al mateix Arxiu Històric Comarcal amb una conferència a càrrec de Josep Maria Masachs, exdirector de l'arxiu, parlant dels fons audiovisuals, una eina per la història recent. Això serà aquest dimarts. Dijous d'aquesta setmana la presentació del llibre L'Ateneu Obrer Vilafranquí de Gerard Ferret, un acte que també tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Arxiu Històric Comarcal, i divendres l'acte institucional amb la presentació de l'AUCA dels 40 anys, Ventures i desventures d'un arxiu que en fa 40. En aquest cas, l'autor del text, Joan Soler Bordes, i l'autor de les il·lustracions, Lluís Masachs. I els actes d'aquest cicle acabaran ja la setmana vinent amb una darrera activitat el dimarts de la setmana vinent. I estem en la setmana de la Fira del Gall a Vilafranca del Penedès i, per tant, també hem de ressaltar que aquesta fira omplirà d'activitat el cap de setmana, dissabte i diumenge, Vilafranca, amb protagonisme especial pels galls i els vins del Penedès, però que hi ha un acte previ que també us volíem recordar. Serà aquest dimecres a les 8 del vespre a l'Auditori del Vinceum amb el pregó de la 359a edició de la Fira del Gall, que en aquest cas anirà a càrrec del gastrònom i director de la Fundació Alícia, Toni Massanés.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana i bona Fira del Gall.
Igualment, adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Recuperada una creu gòtica sostreta d'una parròquia de Sant Martí Sarroca als anys 80, els Mossos d'Esquadra han recuperat una creu processionària gòtica del segle XVI que havia estat sostreta
l'any 1981 de l'església de Sant Martí Sarroca. Els investigadors van tenir coneixement a través del bisbat de Sant Feliu de Llobregat que s'estava organitzant una subhasta on s'exposaria aquesta peça d'alt valor històric i artístic. La intervenció dels Mossos d'Esquadra va permetre obtenir la creu uns dies abans que es dués a terme la subhasta i retornar-la el passat 10 de novembre al bisbat per a la seva protecció i recuperació. Els investigadors van contactar amb l'empresa que organitzava la subhasta i després que el responsable d'aquesta no pogués acreditar la seva propietat ni aportar documents de compra, la van recuperar i després de realitzar treballs per autentificar-la, la van retornar i dipositar al bisbat. L'ACA impulsa la construcció de 14 nous punts de control de les aigües subterrànies, un d'ells a Torrelavit. L'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte constructiu d'instal·lació de 14 piezòmetres en 13 emplaçaments que corresponen a 10 comarques catalanes, entre elles l'Alt Penedès, on es construiria a Torrelavit. A banda del municipi penedesenc, també n'hi hauria a Campmany, a l'Alt Empordà, a Olot, a Súria, a Cardona, a Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental, a Piera, dos a les cases del Canal Montsià, a Vacarisses, a Mollà, a Calaf i a Santa Coloma de Caral. L'import per la redacció del projecte és superior als 45.000 euros i es preveu un termini de 9 mesos per poder disposar del projecte constructiu per la seva instal·lació. L'actuació permetrà que es redefineixi i es complementi l'actual xarxa piezomètrica amb la perforació de nous punts de control, de forma que totes les masses d'aigua disposin de la informació necessària per ser valorades des del punt de vista quantitatiu, tal com requereix la directiva Marc de l'Aigua. Ha començat la campanya comercial bisbalenca Troba la llum del Nadal. A banda dels premis i el sorteig habitual de la campanya, enguany el municipi compta amb l'al·licient de l'art mural que vesteix els carrers del municipi. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona duen a terme un any més una campanya per dinamitzar i donar visibilitat al teixit comercial abans de les festes nadalenques fins al diumenge 17 de desembre. Es tracta d'una campanya que premiarà la fidelitat dels veïns i veïnes que comprin a la Bisbal amb obsequis, promocions i la participació en un sorteig de lots de productes bisbalencs. La iniciativa compta amb la participació de més de 20 comerços i empreses de serveis de la Bisbal del Penedès que duran a terme accions presencials i també iniciatives a través d'Instagram. Per aquest motiu, durant les darreres setmanes, els comerciants bisbalencs han participat en una formació centrada en l'ús de l'eina d'intel·ligència artificial ChatGPT amb la intenció que aprenguin a simplificar les tasques de creació de continguts per promocionar els seus productes. I acabem explicant-vos que Embotits Mallar presenta un paté exclusiu de malvasia de Sitges. La Fundació Mas Albornà i Embotits Mallar han presentat un nou paté de malvasia de Sitges amb la col·laboració del celler hospital del municipi sitgetà. Tot plegat prové d'una donació d'una casa de Sitges que va rebre Mas Albornà ara fa un any, aspecte que ha servit per assolir una gran presència a la comarca del Garraf. El nou producte té l'objectiu de continuar oferint llocs de treball a persones amb discapacitat i també valorar els productes del territori.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. Els esports.
Passen 5 minuts de 2:15 i és moment d'obrir plana esportiva amb els resultats més destacats d'aquest cap de setmana en clau Penedès i, a més, un repàs als propers partits i escoltar la veu dels protagonistes. Arrenquem aquest repàs esportiu als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, anem ja amb aquest repàs esportiu. Uns minutets que, com sempre, arrenquem amb la Parlem Hoquei Lliga i, en aquest cas, amb la victòria del Calafell i l'empat del Noia en la 12a jornada. Un Noia que es desplaçava ahir a Sant Just amb l'objectiu de segellar la segona plaça de la taula i, per tant, aconseguir-la matemàticament per a la Copa del Rei, ser segon en aquesta Copa del Rei. Només necessitava un punt, o bé ahir o bé en l'última jornada, que es jugarà el proper 7 de gener, però ja el va rascar ahir en un partit, això sí, vibrant i amb pluja de gols. 6-6 van quedar els de la capital del Cava, que van pagar molt car els gols a bola aturada. De fet, dels 6 gols del Sant Just, que va aconseguir remuntar un 1-4 que els sadorninencs havien signat durant la primera meitat, fins a 4 van ser a bola aturada. Pel Noia van marcar Jordi Bargalló, Martí Gavarró i Humberto Méndez i Toni Salvador per partida doble. Al final del partit, el company Jaume Boquera va poder parlar amb el tècnic del Noia, Pere Vàries.
Estem en Pere Vàries, aquest penúltim partit de la Parlem Hoquei Lliga. Un partit, no sé si tens ganes de parlar de l'arbitratge.
M'és igual, no tinc res a dir, un partit. Sí que tinc la sensació que ens han castigat en excés. I que a ells els han castigat com menys que amb nosaltres, i si els nostres ho eren, ells els haurien d'haver castigat més. En qualsevol cas, penso que hem fet un molt bon partit, un partit molt seriós. Hem fet 6 gols aquí a Sant Just, que no els ha fet ningú, em sembla, fins ara. Però llàstima és que ells han estigut molt efectius en la pilota parada, que no puc parar cap avui. I aquí s'ha traduït, ens han empatat. Si no, penso que el partit ha sigut nostre de la vall, el control ha sigut nostre, les ocasions en joc rodat han sigut totes nostres. Ells les ocasions clares que han tingut, realment clares, han sigut només les pilotes aturades. Ni el gol que han fet en dinàmica ha sigut una ocasió clara, ha sigut un xut exterior, que és part del foc, això també és veritat, i que segurament podíem haver defensat millor, però penso que no podem marxar d'aquí pensant que hem fet un mal partit, sinó al contrari, penso que hem fet un partit molt seriós, un partit que en qualsevol altra situació ens hagués valgut per sumar els 3 punts. I que com a mínim s'ho minimitzam amb un empat que ens permet seguir segons. Bueno, de fet, acabem la primera volta segons, de forma matemàtica, amb aquest empat. Per tant, doncs, dintre del mal menor, doncs, empatem amb l'equip que anava al tercer i seguim sumant, que és l'important. Però ja dic, per mi un partit molt seriós, hem entès el que havíem de fer, ho hem executat bé. És normal que hi hagi un moment que, precisament perquè entrem dintre del partit a través de la pilota aturada, doncs, que fugin i que hi hagi alguna sensació de perill, però en general penso que si l'espectador que hagi vist des de casa, crec que tindrà claríssim que el partit ha sigut el control ha sigut nostre, el domini ha sigut nostre, les ocasions han sigut del Noia, excepte amb la pilota parada, on ells han sigut molt efectius. Nosaltres, en canvi, fins i tot hem tingut el penal per tornar-nos al marcador, que segurament ens hagués donat la victòria pel temps que quedava, però bueno. En qualsevol cas, sumem un punt més, mantenim el tercer a distància i bé, content perquè acabarem el 20 segons, que ens ha fet molts anys que no passava.
Després de fer un gran partit com el que s'ha complert avui, després de l'1-4 a la mitja part, semblava que la cosa anava bé. El Sant Just s'ha tampat a 4 en pocs moments.
Sí, però tot ha sigut a 3 de la pilota aturada, oi? No. Només ens han fet un gol del 6 de xut exterior. Probablement els àrbitres haguessin estat menys rigorosos, que per mi ho han estat molt, doncs no haguessin arribat ni a empatar. Era un partit que hagués mort per si sol, a favor nostre. Però les han pitat i han estat encertats. Per tant, nosaltres ens vam seguir remant, ens vam seguir treballant bé. És que torno a dir que el partit, home, l'haig de tornar a mirar perquè potser no em porto una sensació que ara no tinc. Però penso que hem fet un partit molt seriós, hem fet un partit per guanyar i que aquest mereixíem guanyar. No, avui l'esport no ha sigut just amb nosaltres, i punt. Sí, cert que va de posar la pilota dintre, i com que no l'han posat més que ells, doncs ells l'han posat molta, però a mi m'agradaria que em diguessin estadísticament quantes ocasions clares ha tingut el Sant Just, i potser, probablement, a part dels gols, no en direm més de 2 o 3. En canvi, penso que nosaltres hem tingut bastantes més. A la primera part hem tingut fins i tot alguna contra per posar-nos amb més avantatge encara al marcador. Però això és hoquei, això és el que té aquest esport, precisament, que fins que no xula al final l'àrbitre hi ha opcions d'empatar, perquè pot haver-hi pilota aturada, poden haver-hi moltes opcions relativament fàcils d'arribar a porteria, com per exemple el quart empat a 4, que és un disparo exterior,
però clar, com que és part d'aquest esport hem de saber competir així, però més que penso que ho hem fet, és que penso que avui vam marxar molt contents perquè hem fet un molt bon partit, probablement un dels millors partits d'aquesta temporada, però en canvi no hem sumat els 3 punts.
Ara toca canviar de xip. Setmana que ve, Europa. Un vell conegut, ja s'han trobat Monza i Noia moltes vegades. Un que acaba de marxar, que l'havies tingut tu les teves files. Has trucat amb Sergi Torner per preguntar-li alguna
cosa? Li he enviat un missatge, suposo que parlarem al llarg de la setmana, però no he parlat amb ell, però penso que arribarem bé físicament, bé mentalment. Una competició nova, que fa temps que no la juguem, espero que l'afrontem com a mi personalment amb molta il·lusió. Evidentment ens hauria fet molta gràcia estar a la Lliga Europea, però no és així, per tant jugarem la TERS i amb tota la il·lusió del ganes del món, amb una pista que els dos cops que ens hem desplaçat no hi hem guanyat, per tant demostra que és una pista complicada, malgrat la seva posició a la classificació. Serà un equip que no ens regalarà res, que competirà bé, que tenen empreses gentils que treballen molt bé, després dels italians que l'Inverti Suquelli, que també amb molt de disparo exterior, amb molta envergadura. Bueno, ho veurem. Nosaltres hem d'intentar fer un bon partit allà, evidentment amb l'objectiu de guanyar, que nosaltres sempre juguem per guanyar. Tant de bo puguem treure un avantatge còmode per la tornada i, si no, doncs mirar que l'eliminatòria es decideixi a l'Ateneu.
Molt bé, moltes gràcies, Pere, i fins la propera.
Gràcies.
Amb aquest empat, el Noia conserva la segona posició de la taula i serà, per tant, segon a la Copa del Rei i, per tant, no es veuria les cares amb el Barça fins a una hipotètica final. Un Barça que continua líder intractable amb 34 punts per 25 que té el Noia, que és segon. El Sant Just és tercer amb 20 punts i el Calafell puja de nou fins a la quarta posició després de la victòria de dissabte a Mataró. La repassem tot anant fins a Domains Ràdio, on ja ens espera la Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs efectivament el Calafell que torna a guanyar en aquesta ocasió contra el Mataró per un 2-5. El pròxim partit, ara ja haurem d'esperar el mes de gener, en el que el 7 de gener, concretament, de l'any vinent, serà el Parlem Calafell quan s'enfrontarà a la Disc Hockey Ribes. Amb aquest resultat, el Parlem Calafell se situa quart a la taula classificatòria amb 18 punts. Escoltem el Ferran López, la seva valoració del partit.
Bé, penso que en línies generals vam estar molt sòlids i vam tenir molt clar el partit que tocava. Crec que fem un pas endavant un cop més després d'aquests resultats que realment no ens acompanyaven, més que no pas el joc, perquè penso que em reitero amb la idea de que els partits que hem perdut mereixien molt més amb tots ells. I bé, així és l'esport, sabem com són les dinàmiques, sabem com són els moments en què penses que estàs fent molt malament les coses i realment no és així. I ahir el que vam fer doncs, és tornar al nostre ABC, als nostres orígens, estar molt sòlids. Penso que vam estar molt bé defensivament, que vam treballar molt bé els tempos, no vam deixar contraatacar el Mataró i al final doncs, crec que sense grans ornaments, però vam fer un partit molt pràctic, amb molt d'ofici i sobretot amb molta voluntat de fer les coses molt ben fetes com sempre. Per tant, molt content de tot plegat, dels 3 punts i també dels passets que anem fent com a equip, que ja vam comentar que serien petits, però serien constants. A partir d'aquí portem una càrrega de partits molt importants, amb una càrrega mental molt forta, amb una càrrega física també molt forta, i amb aquests calendaris tan apretats el millor que ens vindrà serà un descans, i més amb aquests 3 punts que fa que ens consolidem un cop més a la classificació. A partir d'aquí tot està molt apretat i veurem què passa amb l'última jornada. Marxem amb els 3 punts i ni abans érem superbons i podíem fer volar colom sempre, ni quan perdíem els partits doncs l'equip era un desastre. Per tant, tranquils, continuem treballant i a poc a poc anirem construint l'equip que volem.
Quarta plaça pel Calafell, que empata 18 punts amb el cinquè i el sisè, el Reus I el Liceo, setena plaça pel Voltregà amb 17 punts, vuitena per l'Igualada amb 16, que són els mateixos que té el Lleida i l'Alcoi. El Caldes és 11è amb 14 punts i tanquen la taula el Girona amb 11 punts, el Mataró amb 8 i el Ribes amb 5. Així les coses, haurem d'esperar fins al 7 de gener, quan es reprendrà la competició, per saber quins equips acompanyaran a Barça, Noia i Sant Just en la Copa del Rei. Tots tres seran caps de sèrie, primer, segon i tercer, respectivament, i els altres 5 equips els coneixerem, com dèiem, el 7 de gener. Dit això, anem ja amb l'Hockey Lliga Plata i amb aquest grup nord, on hi tenim a Vendrell i Vilafranca. Comencem amb el Vendrell, que havia de jugar amb l'Ordes, però que va veure com se suspenia el partit.
Doncs, efectivament, el partit que havia de jugar el Vendrell contra la Cordes es va suspendre i ara doncs haurem d'esperar a la pròxima setmana, concretament el dissabte, a 8:15 PM, quan el Vendrell visitarà la pista del Dominicos. Amb els resultats obtinguts, és a dir, que no hi ha hagut cap, recordem que el Vendrell continua cinquè a la taula classificatòria amb 13 punts i un partit menys.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I el que sí que va jugar va ser el Vilafranca, que a més ens va regalar una nova victòria. Anem a buscar-ne més detalls a Ràdio Vilafranca amb l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Nou triomf del Patí Vilafranca. En aquest cas, triomf per 6-4 davant l'Olot. Partit disputat aquest divendres. Va ser l'únic de la jornada que es disputava en aquest dia 8. I podríem dir partit més competit de la temporada pel Vilafranca, que sí que en aquestes últimes jornades s'està trobant rivals més potents i que també li estan posant les coses una miqueta més complicades. No està sent pas triomfal, ningú va dir que així seria, i de fet tot està molt igualat a la zona alta. De fet, aquest proper dissabte s'enfrontaran primer contra segon, Vilafranca-Cerdanyola, però abans d'això parlem d'aquest partit contra l'Olot, 6-4, i resultat que es va definir en els instants finals després d'un partit amb intercanvi de cops. De fet, el partit anava al descans amb el 4-2 a favor del Vilafranca, semblava un resultat més o menys controlat, però a la segona meitat l'Olot seguia donant la cara i es situava només un gol, només començar el segon temps amb el 4-3 i gol de David Carles. Tornava a aparèixer, en aquest cas, el Vilafranca fent el 5-3, també doncs, obrint novament l'escletxa de dos gols, però a 11 minuts pel final l'Olot es tornava a situar només un amb el 5-4, màxima igualtat, i el que dèiem, encara quedava molt per davant. L'Olot seguia competint, també gaudia d'oportunitats clares que salvava el porter Xus Fernández. S'ha de dir que la primera meitat va jugar Pol Ferrer, però va rebre un cop a la zona noble i, per tant, doncs, a la segona meitat no va poder comparèixer. Per tant, el porter titular aquesta temporada, Xus Fernández, va aparèixer al segon temps i també va tornar a demostrar que no ha perdut el nivell. I ja quan s'arribàvem al 5-4, en l'últim minut de partit, l'Olot intentava la desesperada imposar-se amb la superioritat, traient el porter, i en aquest impàs, mentre el porter anava cap a la tanca, doncs el jugador de l'Olot, que pujava la bola, perdia a mitja pista i Sergi Torner marcava el 6-4 a porteria buida. Per tant, triomf importantíssim del Vilafranca, importantíssim sobretot no fallar, tenint en compte que el seu rival directe, el Cerdanyola, tampoc ho feia i guanyava per, en aquest cas, per 4-7 a la pista del Tordera. Escoltem a protagonistes, anem amb el tècnic del Vilafranca, Toni Aranda.
Vinga, doncs amb Toni Aranda. Bé, Toni, un partit, novament aquí a casa, que ha costat moltíssim l'Olot, sense fer gaire cosa, dues directes, una penjada i un gol en pròpia porta, ha posat la pel cos i fins a un minut del final el Vilafranca no soluciona el partit.
Al final això suma 4 gols, tornes de fer 5, i a part han començat ells, només començar el partit ens han fet la penjada, s'han ficat per davant, hem tingut que remar per aconseguir donar la volta a primera part, que ens hem acabat amb 3-2, potser. Sí. I la segona part, que hem anat de dos gols, es tornen a ficar un, tornat a ficar dos gols, s'han ficat a un, bueno. I la sort s'han equivocat amb el 5-4, el canvi porter, ens hem apretat, bueno. I allò ens ha donat una mica d'aire al final, l'últim minut, perquè si no amb el 5-4 haguéssim patit.
Toni, ens ha sorprès. Pol Ferrer, has optat pel Pol Ferrer. Per alguna cosa del Xus o volies fer rotació avui?
No, passa que el Pol porta els 3 mesos entrenant bé, bueno, també estàvem buscant a veure quin partit podíem posar-lo, però no estava lesionat el Xus ni molt menys. Hem decidit apostar pel Pol, però clar, és que li hem fotut un xut allà a la zona noble i estava blanc, ja, la segona part no ha pogut sortir la segona part.
Toni, arriba un partit abans d'acabar l'any, d'aquells que agradarà, no? Serranyola, un Serranyola que està allà, és ara per al segon, veurem què fa demà, però un partit maco a jugar fora.
Ja abans de començar la Lliga el teníem com un dels rivals a batre, que estaria per la zona alta, i està, és així la cosa. Ara estaven a un punt, depèn que facin a veure demà, però sabem que allà jugarem el liderat, segurament.
Un equip que juga amb la base de Marc Coy, que és el Pilar.
Pilar l'ha fitxat per això, té molt de gol, llavors haurem d'estar molt pendents d'ells, no, també dels altres, perquè tenen una bona, molt bona plantilla, tenen el Boro Borja, que també té experiència a Hockey Lliga, tenen l'Eric Wall, vull dir, tenen una plantilla potent.
Vinga, enhorabona i sort.
Gràcies.
I anem ara amb un altre dels protagonistes del partit, Pol Ferrer, que disputava els primers minuts d'aquesta temporada.
Doncs vinga, en Pol Ferrer, bé, Pol, avui, ara ens ho deia el Toni, no? Quan un treballa bé, un entrena bé, home, es mereix alguns minuts, i els has tingut.
Sí, la veritat és que molt content i agraït per aquests minuts, i bé, és el que diu, jo cada entreno me'l prenc com si fos qualsevol final, ho dono tot per ajudar l'equip, i si puc jugar, doncs millor, que al final és el que m'agrada.
Llàstima, però, que amb un cop d'una bola, no, amb una falta directa, només has pogut jugar una part.
Sí, imagina't el mal que m'havia de fer per demanar el canvi. Estava, no podia donar ni el 50% ni el millor per l'equip era el canvi. He pensat en l'equip.
Bé, Pol, l'equip està dalt, no?, on se li demana. I ara teniu la setmana que ve Serranyola, aquell és un partit dels bons.
Sí, serà un partit xulo i dels més importants de la temporada. I, bueno, jo crec que anem amb bona dinàmica, estem confiats i, bé, anem a guanyar, com tots els partits.
Vinga, Pol, merci.
A tu. Vinga.
Doncs, com dèiem, recapitulem. El Vilafranca guanyava per 6-4 a l'Olot, 8è triomf del curs, i es manté en la primera posició amb 20 punts. Repassem ràpidament marcadors d'aquesta 8ª jornada. Sant Cugat 4, Manlleu 2, Sant Feliu 4, Dominicos 2, Tordera 4, Cerdanyola 7 i Lubians 1, Vic 5. Aquest Vendrell Ordes, que quedava suspès per problemes en el vol del conjunt gallec, es disputarà el 15 de gener. A la classificació, Vilafranca líder amb 20 punts, segon el Cerdanyola amb 19, 15 per Vic i Sant Feliu, 13 pel Vendrell, amb un partit menys, i podria fins i tot posar-se tercer. Amb 10, Manlleu i Olot, 9 per Tordera i Sant Cugat, 7 pel Dominicos, 6 per Lordes i, en última posició, el conjunt del Lubians amb només un punt. Aquest dissabte a les 8, Cerdanyola, Vilafranca, i pel que fa al Vendrell, també dissabte a 8:15, Dominicos, Vendrell. Pel que fa al Vilafranca i també el Vendrell, últim partit del 2023 en el cas dels alpenadesencs, intentant tancar l'any en la primera posició.
I jornada de descans tant en futbol com en bàsquet, així que, Eric, si et sembla, repassem una mica propers partits i com ho tenim tot pels interessos penedesencs.
Doncs anem amb el futbol. En aquest cas, com bé deies, no hi ha hagut jornada. A la tercera divisió tornarà a l'acció aquest proper dissabte amb el partit Prat-Tona, però els interessos vilafranquins es centren en el partit de diumenge a les 12 al camp de l'Hospitalet. Últim partit també del 2023 davant a l'actual segon classificat, un conjunt de l'Hospitalet que només ha perdut dos partits aquesta temporada i es troba només un punt de la primera posició, que ostenta l'Olot. Per la seva banda, el Vilafranca, gràcies al triomf de l'últim partit contra el Castelldefels, és 14è, amb 14 punts, 4 per sobre del descens. Això vol dir que amb aquest marge de 4, passi el que passi a la feixa llarga, els de Santi Trigueró tancaran l'any fora de les posicions de descens. Sense cap mena de dubtes, una boníssima notícia després d'aquest any, que recordem, ens ha deixat, entre d'altres coses, un descens de categoria que al final no es produïa gràcies a l'ampliació dels grups de tercera. I anem ràpidament amb l'agenda de la resta de categories. Grup 3 de Primera Catalana, l'Atlètic Vilafranca jugarà dissabte 5:45 a casa contra el Morell. Un Atlètic Vilafranca que és desè amb 15 punts. El grup 3 de Segona Catalana, el Moja, jugarà diumenge a 1:15 al camp de l'Acadèmia L'Hospitalet. Un Moja que és 11è amb 16 punts, només 3 per sobre del descens. El grup 13 de Tercera Catalana, aquests partits, Fàtima a les Cabanyes, dissabte a les 4, també dissabte a les 5, la Múnia a la Granada, Canyelles, Piera, a 5:45, Sitges B, Molanta, i Espirall Ribes. A 7:45, Olivella Capellades, i diumenge a les 12, Penya Jove, Can Cartró, i a les 5, Torrellenc, Riu de Bitlles. I el grup 25 de quarta catalana, dissabte un quart de 5, Riu de Bitlles, base Vilanova, a les 5, Sant Sadurní, Atlètic Vilanova, Ribes B, Hortonenc, Sant Cugat, Gelida, a les 6, Puigdalba, Monjos, i diumenge a les 12, Canyelles, Olivella. A 1:15, Avinyonet, Sant Pau, i a les 5, Martinenca, Quintinenc. Tancarem el repàs al futbol amb les categories femenines. Grup 2 de primera, en aquest cas la Granada, tindrà jornada de descans, ja que li tocaria jugar contra el Morell, conjunt que s'ha retirat de la competició. Per tant, setmana de pont, que es juntarà també amb les vacances de Nadal. Un conjunt de la Granada que marxa de vacances en novena posició amb 16 punts. I al grup de segona femenina, els equips de la comarca tindran els següents enfrontaments. Riudoms a Avinyonet, dissabte a les 4, l'Atlètic Vilafranca descansarà, per tant, ja l'equip de vacances, i els Sobirats jugarà diumenge a les 5 a casa contra el Tàrraco. I acabarem amb un ràpid apunt de bàsquet. A la primera femenina també hi havia jornada de descans en aquest esport i l'equip vilafranquí jugarà dissabte a les 4 davant l'AS, un equip de la seva lliga que arriba amb 4 triomfs en 10 partits, les xambistes amb 5 victòries en 10 partits, per tant, importantíssim sumar. A la primera masculina, els Monjos perdien el passat 2 de desembre en l'últim partit disputat i aquest diumenge a 6:15 jugaran a la pista del Sant Just, un equip que arriba també per sota la classificació, només 2 victòries, l'equip dels Monjos amb 4 intentarà escalar posicions abans de marxar de vacances. I a la segona catalana masculina, Casal i Gelida intentaran mantenir aquest pols a les primeres posicions, el Casal mantenir el liderat i el Gelida acostar-se a aquesta primera posició. El Gelida jugarà dissabte a 6:15 a la pista del Corbera Negra, un equip de la zona baixa que només ha guanyat 3 partits en 10 jornades, i el Casal visitarà el Manyanet Molins, un equip que està empatat amb el Gelida amb 6 victòries i, per tant, també vol acostar-se a aquestes primeres posicions. Manyanet Molins, Casal, diumenge a 8:15 del vespre.
Gràcies, Eric, per aquest repàs i que tinguis bona setmana, bona tornada a la normalitat.
Molt bona setmana i molt bona reentrada a tothom.
Fins dilluns, adeu. Tot seguit compartim 4 consells, 4 anuncis i de seguida el butlletí de notícies de les 10 del matí.